Al matí de Ràdio Sabadell.
I com us dèiem, doncs falten poc més de 24 hores per al dinar de Nadal, encara molt menys pel sopar d'aquesta nit nadalenca, així que els que us celebreu el 24 i en un parell de dies ens plantarem també en el dinar de Sant Esteve i segur que a les portes de tots aquests àpats menjarem molts torrons. Un dels focus torroners per excel·lència a la nostra ciutat és Xixona, al País Valencià, i també el Pau Duran està seguint el rastre de torrons Xixona a la nostra ciutat. Preparats? Vinga, on ets, Pau?
Doncs estic fent unes passes cap a dintre del local de la Viuda Sensi, que segur que a l'estiu hi heu vingut aquí a fer gots d'orxata, gelats, del gust que sigui, i ara és aquella cosa màgica d'aquests negocis que encara mantenen l'estacionalitat del producte, doncs que s'hi pot entrar a comprar torrons de diferents mides, colors, també veig ametllats. Com que vull preguntar una mica què és cada cosa, parlo amb un dels responsables, que és el Toni Hernández. Què tal, com estàs?
Molt bé.
Escolta'm, a veure, vosaltres sou hereus, no?, d'una tradició. Vosaltres quina generació sou?
Nosaltres som ara la tercera generació. Els avis van venir a Sabadell, i concretament el senyor Asensi, el Vicent Asensi, l'any 17, però des de l'any 1922 que estem aquí al passeig, a la plaça Major. O sigui que dintre de 2 anys fem 100 anys.
Olé, esteu a punt, eh?
Sembla. Sí, sí, la veritat és que molt contents, a veure si continuem així.
Bueno, i quina és la foto del moment a l'empresa? Com ho porteu?
Doncs bé, mira, nosaltres ja sabeu, a l'estiu, bueno, justament aquest any hem fet una reforma a la botiga, que ja serà potser la quarta o la cinquena que fem, feia 25 anys que no renovàvem, però molt bé, la veritat és que l'any, tot i la que ha caigut, i si ens referim ara als torrons, doncs està anant amb certa normalitat, diríem. Dintre de les expectatives que hi havia, que eren una miqueta complicades, perquè nosaltres som una empresa petita, nosaltres fem la comanda dels torrons, tenim l'obrador propi també a Xixona, hem anat una mica demanant en comptagotes, hem anat arribant en comptagotes, però al final la venda, bueno, s'ha donat molt, molt similar a altres anys.
Sí, sí. Què ho fa que es pugui fer a l'estiu les orxates i els gelats i a l'hivern els torrons?
No ho sé, això és una tradició de sempre. De fet, diria que allà a Xixona, tots els que tenim negocis com aquests, que en són molts, i a Catalunya en són molts també, negocis que normalment són familiars de moltes generacions, van començar amb el producte tradicional a Xixona, que és el torró. Però clar, el torró té una estacionalitat, i aquesta estacionalitat doncs, potser que no donava per poder viure tot l'any. Per tant, després, la majoria dels que teníem aquest tipus de negoci i només treballàvem a l'hivern, doncs es va començar a promoure doncs, aquesta tradició de després fer gelats a l'estiu i completar d'aquesta manera tot l'any, completar la temporada amb l'estiu.
Ah, perquè si no hi has de ser una empresa d'aquestes que se la juga en plan de dir, ven torrons tot l'any, això no sembla fàcil.
Això no sembla fàcil. Seria més fàcil al contrari, és a dir, sí que hi ha molts com nosaltres, que potser el que fan és explotar la temporada estiuenca i que després potser allarguen una mica més i de cara al novembre tanquen i fins al següent març o abril ja no tornen a obrir. Però nosaltres tenim, bueno, aquesta doble activitat dintre d'una mateixa botiga.
Per cert, que abans de parlar dels torrons, aquí passa allò de que a vegades escoltes algú dient quedem a la Gijoninca, que el local no es diu així, ni heu tingut mai aquesta marca.
No, la veritat és que no. Això és, bueno, hem agafat el nom, doncs suposo, per procedència geogràfica, no?, allò que es diu, no? És típic dir-nos que som la Gijoninca perquè els avis eren de Xixona, els pares eren de Xixona, i nosaltres, jo encara vaig néixer allà, però perquè sóc de l'abril i encara no estava la botiga oberta, però els meus dos germans ja van néixer aquí al Taulí, o sigui que nosaltres ja pràcticament ja som d'aquí. I és això, la Gijoninca és una marca d'una empresa de torrons que fa molt temps que hi havia allà a Xixona, que va desaparèixer i que va comprar després una empresa que fa gelats, vale? De la que nosaltres també som socis, però no, nosaltres tenim el nostre propi obrador, tant a l'estiu com a l'hivern, no tenim res a veure amb aquesta empresa, però bueno, agafes el nom doncs, perquè ets de Xixona.
El boca orella popular.
El boca orella popular, veus gent aquí, no?, que truquen al mòbil, escolta on t'ets, mira que estic a la Gijoninca, t'espero. I tu dius, bueno, vale.
Què li haig de dir?
Segur que arriba.
Escolta, va, parlem de torrons. Vinga, què teniu? Quina és l'oferta?
Doncs mira, nosaltres, en la qüestió dels torrons, som molt tradicionals. Nosaltres el que fem són els torrons de sempre, sobretot producte estrella, torró de Xixona, i el que fem molta insistència nosaltres, que ens costa Déu i ajuda, és buscar la millor matèria prima possible, que pràcticament és la base d'un bon producte. I sobretot el tema de l'ametlla. Si l'ametlla suposa un 70% del producte final, doncs has d'utilitzar ametlla bona. I és complicat buscar-ne una ametlla bona.
Ametlla. On la busqueu?
Normalment és ametlla que és del terreny, que diuen. Tota la conca, tot el que és el Mediterrani, sobretot allà, Alacant, també a la zona de Tarragona, a la zona de Castelló, sobretot buscant el petit pagès que conrea encara ametlla de secà, que és molt important, perquè amb l'ametlla també és important que també tingui un cert estrès hídric, no? I això fa que els greixos siguin millors, que els dolços siguin millors, també una mica igual que el raïm amb el vi. Si això li sumes una bona mel monofloral amb una intensitat fantàstica, que és doncs, una altra part molt important del torró, doncs el resultat és el que veus, és fantàstic. I a més, tenint en compte també el procés de fabricació. És a dir, jo amb molts clients sempre comparo aquests torrons com una escudella ben feta, no? És a dir, no és el mateix comprar, no sé, un bric de caldo que et costi, no sé, 90 cèntims, potser, que està tot un matí amb l'olla al foc, xup-xup, tranquil·lament. Doncs és el que té aquest torró. Aquest torró, com pots veure aquí a la imatge també, doncs pots estar treballant-lo entre 5 i 6 hores a foc lent i el resultat és òptim.
Clar, i llavors, a partir d'aquí, com decidiu la quantitat que feu de cada especialitat?
Això és un xou. Això és un xou. Mira, per donar-te una idea, no? Sempre et vas basant en el que més o menys ha sortit l'any anterior, no? L'any anterior t'han sobrat, jo què sé, 3 caixes de polvorons. Doncs l'any següent demanes 3 caixes menys. Però és que l'any següent, segurament que aquestes 3 te'n faltaran, que és el que ens ha passat aquest any, no? Aquest any que hi havia una perspectiva una mica complicada pel tema de la pandèmia, doncs de moment, no sé si és que s'han adelantat les compres, hi ha certes coses que ja no n'hi ha, que ja no n'hi ha. Quan has fet el mateix que l'any passat, per exemple, llavors és molt difícil de quadrar bé el que vols. Sí que és veritat que en varietats com el Xixona i l'Alacant, com que les utilitzem també durant tot l'any, primera perquè el Xixona i l'Alacant es ven tot l'any, i segona perquè amb el Xixona fem el gelat de torró. Amb aquest torró fem el gelat de torró.
Sí, és el mateix producte?
És el mateix producte, és el mateix producte. Llavors aquest no cal filar tan prim. Sí que és veritat que si et sobra un massapà, et sobren unes neules, et sobren un guirlatxe, el dia després de Reis això no ho vens ni... Vaja, no hi ha manera.
Escolta, quin és el que més surt?
Xixona. Òbviament.
Indiscutible, eh?
Indiscutible. Xixona és el rei del torró. I nosaltres mantenim també aquest format que hi ha a Xixona, se'n diu barra catalana, perquè no a pocs llocs el tenen, que és aquesta barra de 600-700 grams, que és una barra més allargada.
Normalment... Anava a dir, més petita, potser ens tenen per garrepes, no?
No, al contrari, aquesta barra és dels formats més grans que es fan servir.
Veig mal.
No, sí, aquí a Catalunya hi ha una tradició brutal de torró. No sé quin percentatge de torroners d'allà de Xixona tindran els seus negocis aquí a Catalunya, però una gran part, molta tradició de torrons aquí a Catalunya.
Quina és la varietat més dolça?
Podríem parlar de la llema cremada. Perquè a banda de la llema i el massapà, doncs tens el sucre cremat per sobre, pels golafres. Aquesta és per golafres.
El més dur, el de l'Alacant, quin tipus de gent el compra?
Doncs mira, potser que la gent més gran que comenci a tenir problemes de dents és la que més fuig una mica d'aquest torró. Però tot i ser dur, la varietat de la torta, veus, que és més primeta, en rodó, doncs també facilita molt el seu consum.
Clar, la forma de la boca et fa més de bon agafar, no?
Bueno, també és veritat, però sí que és veritat que si agafes la barra aquesta al totxo és molt dur, és molt dur, costa.
Aquestes especialitats així més claretes, de què són aquests sabors?
Això és coco. Això és massapà amb coco i el coco amb xocolata. Aquesta és una de les últimes varietats que hem fet, però tot i això ja fa 4 o 5 anys que la tenim i la veritat és que té molt bona acceptació també.
Algú que ens estigui escoltant que digui, ostres, va, me n'hi vaig, aprofito l'última estona, quants tamanys li diries que agafés? O sigui, quines varietats diferents i més o menys amb quin pressupost de dir, mira, dedica tant a torrons.
Mira, nosaltres el torró, si tu compares la relació qualitat-preu, vale? És excel·lent, no? Sí que és veritat que, clar, potser que compres un paquet de torró i agafes barra gran i potser se'n va una mica de preu, perquè, clar, és que potser t'has comprat 3 o 4 varietats i estàs parlant que t'emportes 2 quilos de torró. Clar, llavors sí que és veritat que dius, jolín, me n'he passat, no? Però tens la barra gran de 600 grams o 700 i la barra petita de 400, no? Són les dues barres que nosaltres treballem més.
Toni, moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, que vagi bé, bones festes.
Igualment, i ja veu sentit, si teniu el clar el gust, doncs escolta, barra gran i no en parlem més, i per tothom el mateix, si voleu fer experiments teniu les barres petites, i mira, qui sap, potser en aquests Nadals que ens toca estar tan tancats, podem descobrir un gust que ens queda per sempre.
I com que el Pau és previsor i sap que a les taules del Nadal no pot faltar el vi i el cava, i es va plantar també a la botiga amb vi de vins i va començar, com fa sovint, doncs observant què hi ha a les lleixes de l'establiment.
Ara mateix estic davant de les estanteries carregades d'etiquetes de colors de vins de l'Ambi. I a mi és una cosa que, mira, com que fa anys eren com molt avorrides aquestes botigues amb totes les ampolles igual ara, aquest vi de Déu de color, saps? Aquesta explosió una mica a la vista, m'anima molt. No sé si dir-te que em fa la sensació que és Nadal, però com a mínim és una sensació molt més alegre que en aquests dies que tenim, doncs ja va bé que sigui així. Com sempre, per això em faré assessorar, perquè jo veig molta cosa maca, però no sé molt bé el que hi ha darrere i per això parlarem amb la responsable del local, Meritxell Marull.
Hola.
Què tal, com estàs?
Molt bé. Aquí esperant el Nadal i Sant Esteve, que ja ens queda poquet, no? I a veure si fem aquest any, hem de fer el refranyer de al peu de la lletra. Per Nadal, cada ovella al seu corral, i per Sant Esteve, cadascú a casa seva.
Sí, senyora, m'ha millor dit, eh?
Justament, aquest any toca així, i tot de la resta, telemàtic.
Escolta, doncs, en aquest cadascú a casa seva, què hem de veure, va?
Home, a veure, ensenyarem el menú de Nadal de sempre, no? El caldo, cardolla, el pollastre farcit, no? Pollastre, aquests pollastres grossos, i després entenc que els torrons, no sé si són de pinya en almíbar per desgreixar, però bueno, i els torrons, doncs jo, a veure, jo començaria així, mentre anem preparant la panxona per anar menjant els galets i la cardolla, doncs potser un vi així blanc suavet, que amb un punt molt afruitat, que ens ajudi allò a fer la primera copeta per anar obrint la gana. Pensem que sempre les entrades han de ser o dolces o amargants, vermut de Sabadell, en recordeu en tots, mosons, que també és suavet, inspirat en totes les herbes que tenim aquí a Sant Llorenç. Per tant, jo us convido o un vinet blanc això per anar començant, o aquest vermutet negre que ara tots ens agrada, amb una oliveta, que això no falti, oliveta farcida, que després queda farcida, queda plena del vermut i després te la pots menjar.
Com de fred ha d'estar aquest vermut?
Bueno, dos glaçons, mandarina o taronja, això ho deixem a l'elecció de cadascú, si és negre, mandarina o taronja, i després el vermut. Contra més gel hi posem, menys se'ns igualirà la beguda. Per tant, dos glaçons d'aquells macos i vengan.
Molt bé, vinga, el vermut, què més posem després?
Vale, després, amb el caldo, entenem que no es pot beure perquè ja és prou líquid, però un glopet sí que aniria bé. Llavors jo, si feu un blanc aniria algú amb una miqueta de fusta, com podria ser, o un orange wine, que són els brisats. Per exemple, podeu fer la foradada de la Brunet, que és un vi brisat que el fan a partir de garnatxa, o podeu fer un brisat que es diu censurat de, ja ho diré, de la clandestina, un noi molt jove, bueno, tots són molt joves els dos que us he dit, d'aquí del Penedès, que també us podria anar bé, una, que tingui una mica més de cos, el caldo no deixa de tenir greix, i després el pollastre. Podeu ser tan lliures com vulgueu, tant la bombolla, que ja s'hi adiu, que podeu fer un ancestral, per exemple, aquest ancestral que és un mètode diferent a fer un escumós, que no es fa una doble fermentació, sinó que se'n fa una, i treballa amb els llevats del mateix raïm. Podeu fer, per exemple, doncs ara em ve el vesper de la Gloriosa, per exemple, podeu fer el fràgil, que és un de l'Empordà, i si anem a un mètode tradicional, el cava aquest de tota la vida, que ara ja sabeu que cava, corpinat, hi ha diferents DOs o diferents, com diria, grups de cellers que fan aquests escumosos de doble fermentació. Doncs podríeu fer, per exemple, un Renardes del celler Parató, que és ecològic. Podríeu fer un A Priori o un Batua, que és un corpinat de Colet. Tot això són bombolles petites, alguns amb una mica més aromàtics perquè treballen amb raïms com el Gewürztraminer o la Moscatell, sense ser dolços, però sí, són molt aromàtics en boca.
Per tant, el treus ja entre el primer i el segon plat, eh?
Sí, 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 sí. Les bombolles són alegria, no? Donen una mica de joc. Però pels que vulguin fer, per exemple, un blanc, poden continuar amb el que hem dit de l'escudella, vale? perquè hi ha aquest punt més robust, o si no, podeu fer, per exemple, un negre, que si us agraden més suavets, podríeu fer Soler Givert de Pla de Bages, o podríeu fer, per exemple, un Martí Fabra de Vinyes Velles de l'Empordà. Aquí tenim Vinyes Velles, per tant, un vi molt robust, molt rodó, perquè està fet amb barrica de roure francès, però heu de pensar que la vinya vella dona, que és com la gallina, fa bon caldo, eh? Llavors dona, són vins molt robustos. Podríeu fer, per exemple, Altarroses, que tot això és, us he dit un Montsant, un Empordà, us he dit un Pla de Bages, doncs Altarroses és un Montsant del celler Joan d'Anguera, té un punt afruitat, però allò, quan dic afruitat no vull dir que sigui dolç, sinó un puntet afruitat, un vi que ens recorda molt els vins francesos. Podríeu fer, per exemple, un Somoll de Còsmic, que Somoll és una varietat que hi ha poquetes vinyes d'aquest tipus de raïm. És un raïm molt rústic, però que en aquest cas ens dona, en aquest cas, per exemple, Còsmic, el domina molt bé i ens dona un vi molt rodonet, també.
Estic veient que una mica aquí és on obrim més el ventall, no? En aquest punt del l'àpat és quan s'admeten com més, no diria proves, però més possibilitats, no?
Bueno, al final, Pau, el que es tracta és de gaudir-los. Tu què t'agrada? Veure bombolles de principi a final? Vinga, busquem de principi a final una bombolla. Igual haurem de fer un parell d'ampolles, perquè no és el mateix menjar-se el capó de Nadal que fer l'aperitiu, però podem fer bombolles. Que t'agraden el blanc? Anem pel blanc. És a dir, jo el que us recomanaria és que no us tanqueu a el blanc amb i el negre amb i les bombolles amb. Per exemple, un cava Brut Nature amb els torrons no hi va ni cap enrere. Els torrons són molt dolços i el cava és molt sec. Clar, a vegades no s'entenen i fan aquelles bombolles grosses a la boca perquè no s'entenen amb el sucre dels torrons. Llavors, jo reivindico els vins dolços que tenim a Catalunya, un vi bullit, un ranci...
Vi bullit?
Sí, el vi bullit és una manera de fer vi dolç, com podem fer les misteles, com podem fer el moscatell, i el vi bullit és el most, es bull una, o sigui, quan tenim el mos es bull i llavors hi afegim, segons quin celler, segons com es fa, es pot afegir el fortificat, que es diu, no?, algú d'alcohol, o amb el mateix most ja fermentat, doncs es fa el vi bullit. Llavors teniu aquí, per exemple, al celler de Camp Morral del Molí, teniu un vi bullit excepcional, la Gotina, a dalt a l'Empordà, a l'Albera, teniu a l'Ambre, que aquest any, a més, ha guanyat premi als Premis Binari, què podríem fer? Podríem fer un moscatell, per exemple, del vi del vent del celler Mas Vicenç. És un moscat sense sucres afegits, és un moscatell natural. Ja veureu que és més clar, si el teniu algun dia a l'abast, veureu que és més clar, no és aquests moscatells marrons. Per tant, també hi pot anar una garnatxa dolça de l'Empordà. El celler Marià Pagès en té una excepcional. O sigui, amb els dolços, dolços, i amb les coses seques i salades, fem els secs, diguéssim.
I aquesta beguda dolça, per prendre amb dolç, com la preparem? On ens recomanes que la guardem i com, en quina temperatura la serviries?
Mira, jo ho faria un toc de nevera, mitja horeta abans, una horeta, o treure-la allò quan estem acabant els segons, que ens aixequem tots a recollir plats, doncs en aquell moment treure-la de la nevera i mentre acabem de tallar torrons i això, és prendre'ns-la. Sempre els hi va bé aquest puntet de fred, eh? Igual que els negres, si teniu balcó, el balcó, que si no li toca el sol, deixeu-los al balcó, que ara fa una temperatura ideal, que han d'estar entre 18-20 graus i a casa normalment hi fa molta calor. Doncs els negres a fora al balcó, si teniu possibilitat, i si no, 20 minutets de nevera i som-hi.
I et volia preguntar també pel recipient on servir aquests vins dolços.
Mira, jo crec que en el pot petit està la bona confitura i el pitjor verí, això també ho hem de dir, però aquelles copetes que tenien les iaies, que eren com un didalet, més val fer, en comptes de posar molt líquid a la copa, aquelles copetes xicarones per anar fent allò, com es diria, aquells glopets petitons, no? Aquells xarrupets així, mica en mica. El cava, per exemple, o els escumosos en general, val la pena que els comenceu a tastar amb copes com d'aigua o de vi blanc, eh? Una miqueta més grosses. Normalment utilitzem ara, no? O es compren caves ja amb reserves i necessiten aire. Penseu que és, jo sempre us dic que no, que és un geni tancat allà amb una ampolla, quan el deixem sortir necessita espai. Llavors, si els tanquem amb copes d'aquestes de flauta, hi ha un problema, i és que només notem el carbònic, llavors ens molesta molt. En general, els vins necessiten aire. Busqueu una copa estàndard que us serveixi pel blanc i pel negre, però la ideal seria aquesta copa d'aquesta mida així de l'aigua, no?, que fèiem servir fins ara. Les copes grosses aquestes que es van posar de moda en un moment poden servir, però ja anem a vins molt complexes, que necessiten molt d'aire. Jo buscaria una copa estàndard i us estalviareu fregar.
Txell, moltes gràcies.
I ara, a vosaltres, per pensar en nosaltres un altre cop.
Tens estoc per vendre?
Bueno, sí, sembla que sí, eh? Perquè està tot una mica paradet. Suposo que tots estem una mica espantats, no?, de com ho farem, què farem, amb qui ens trobarem, però bueno, tenim, anem fent.
Doncs us faig una última recomanació final que se m'acaba d'acudir, tant per afavorir el comerç de proximitat com per aquestes mesures de seguretat que hem de prendre. Compreu dues ampolles del vi amb el que vulgueu disfrutar la persona que no podeu estar al mateix lloc, que li portin a casa i us feu un brindis per videoconferència amb el mateix beuratge, cadascú a un cantó de la línia.
És Nadal al meu cor, quan somrius content de veure, quan la nit es fa més freda, quan t'abraces el meu cos i les llums de colors m'il·luminen nit i dia. Les encens amb el somriure quan em parles amb el cor. És el buit que deixes quan t'aixeques.
Doncs ara que ja tenim el cistell ple de caves, de neules, de torrons, el que farem és posar-nos al dia de tota l'actualitat i després el que farem és descobrir-vos una Nadala que segurament us sorprendrà, fins i tot aquells que no us agraden les Nadales. Fins ara!
El jersei, un cabell llarg, vestit que mai més.